Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. Pots escoltar-nos a través del nostre web a radioterra.cat i a la ràdio.cat, o també descarregar-te la nostra aplicació que trobaràs a l'App Store i Play Store. Segueix-nos al twitter.com/radioterra i a facebook.com/laradio.cat.
Diari de Joan Fuster, de 1952 a 1960. Dijous 22 de gener, Sueca. Escrivia el pare Antonio Eximeno al pare Jean Batista Martini en una carta de 1772. L'ocio, o sigui, la necessitat de tenir divertit a la mente. Sens dubte, la frase era impremeditada i no podem interpretar-la com una definició. La conjunció òssia potser només hi representa un nexe d'esmena, d'aquells a què cal recórrer quan parlem de pressa i volem rectificar sobre la marxa una expressió anterior. Però la fórmula del pare Eximeno resulta suggerent. L'oci implica la necessitat d'un entreteniment mental. O, dit d'una altra manera, únicament estem ociosos de debò quan sentim aquesta necessitat. Tanmateix, no hi fa trampa l'il·lustre musicòleg setcentista? Caldria reflexionar-ho. Dissabte 24 de gener, Sueca. En el principi era l'oci. Si més no, totes o quasi totes les religions i les mitologies convenen a descriure el principi de la vida de l'home sobre la Terra com una plàcida absència de necessitats i d'esforç per cobrir-les. Els càlculs de la ciència actual, certament, no ho confirmen, això. Per a la ciència, la mateixa idea d'un primer home resulta angoniosa i difícil de precisar. Però les revelacions i les faules no s'originen en la memòria ni en les conjectures que l'home té o fa del seu propi passat llunyà, sinó en els desitjos prodigiosos que ara el posseixen. I l'home insatisfet de la seva condició d'avui no sap veure's com el producte d'un progrés, d'una elevació secular, i prefereix considerar-se caigut o decaigut d'una dignitat primigènia. D'aquí que hom hagi imaginat el regne de la perfecció humana, diguem-ne paradís o edat d'or, al començament dels temps, abans de la història. En el relat bíblic, Adam i Eva gaudeixen d'aquest misteriós benefici. El món, per a ells, és literalment un jardí, i no hi fan altre, ho veiem en els ingenus misteris medievals, que passejar exempts de tota inclemència. El paradís era l'oci absolut. Segons la tradició judaico-cristiana, a la pèrdua del paradís i en una confluència gairebé simultània, els primers pares coneixen el pecat, o millor, la vergonya del pecat, el dolor i el treball. Tres càrregues que estaven excloses del bon ordre ociós, de l'ordre paradisíac. L'oci, doncs, suposa la immunitat respecte al treball, però també la manca d'inquietud moral i de molèsties físiques. Adam i Eva coneixen el pecat, el dolor i el treball, simplement perquè havien volgut conèixer. Eren innocents, ignorants, i en això radicava el seu privilegi. La història de l'home comença en el moment de la seva expulsió del paradís, quan allò que abans li concedia perdó ha de guanyar-s'ho ara a costa de suor i d'astúcies. La seva vida serà un exili, i una obscura impaciència li fa enyorar el retorn. D'aleshores ençà i fins a la consumació dels segles, en el fons de la seva ànima hi ha i hi haurà la irremeable nostàlgia del paradís perdut, l'insensable anhel d'oci, de l'oci que sigui la triple negació del pecat, del dolor i del treball. En general, els pobles de civilització cristiana s'han resignat a traslladar l'ideal paradisíac a l'altre extrem de la història. Vull dir, després de la història, a l'acabament dels temps, la il·lusió de la vida beata es projecta cap a un futur ultraterrenal i encara amb un valor de recompensa. El món present, transitori i estimat, es deixa al domini de les forces sinistres, que caldrà vèncer. Perfectible, per tant, però mai perfecte. Aquest paradís és el paradís celestial del catecisme, ajornat, prodigiós, etern. De tota manera, l'apetència d'un paradís actual, realitzable, de temptadora plenitud, apareix de tant en tant en les cavil·lacions d'alguns esperits fantàstics. Ells planegen i anuncien les condicions en què la nostra societat podria convertir-se en paradís. Habitualment, les utopies han estat formulades sense massa fe i quasi com a mers exercicis literaris, són especulacions de filòsof de segona fila, condemnades a no transcendir de les pàgines dels llibres, almenys fins ara. Un fenomen característic dels últims 100 anys és que la dèria autopista ha passat dels homes de gabinet als homes d'acció i, més temible encara, dels homes d'acció a les masses incautes. La proximitat immediata del paradís figura en els programes polítics, en les ambicions industrials, en la previsió dels científics, en la surda esperança de tothom. Ja Berdyaev va referir-se al perill que les utopies puguin esdevenir realitat i Huxley, partint d'aquesta suggerència, ens pinta l'horror del Brave New World que s'acosta. L'anglès i el rus no anaven desencaminats. La perspectiva d'aconseguir mitjançant l'organització i la tècnica un tipus de societat sense pecat, sense dolor i, ja que no sense treball, amb el major llaure possible, sembla importar-nos colpidorament. Les circumstàncies hi col·laboren i la voluntat agressiva de notables minories dirigents la provoca. Aquests paradisos, també de moment ajornats i previstos com a prodigiosos i eterns igualment, seran cars. S'hauran de pagar, ja es paguen, amb sang i amb llibertat. Per altra part, no es presenten precisament sota espècie de jardí. Però l'home vulgar, el ciutadà corrent, confiï o no en els paradisos per venir, aspira a obtenir-ne un tast, encara que sigui modest, en el seu viure quotidià. L'oci. L'oci periòdic il·limitat, el parèntesi d'oci personal. No és una cosa senzilla, això. De primer es troba que ha de conquerir-lo, i conquerir-lo treballosament. L'ordenació econòmica establerta així ho exigeix. L'oci ve després del treball, i no sempre. Millor dit, no l'oci, la vacança. La vacança destinada al repòs no és encara oci. Suposem-la tanmateix. Suposem-hi, de més, la salut i la consciència tranquil·la, tot molt relatiu. I ara sorgeix un nou problema, l'oci assolit, no sabem què fer-ne, no sabem esmenar l'oci de la manera que li hauria de ser específica, ociosos, o ens avorrim o ens divertim. El dilema a primera vista sembla grosserament trivial, però si n'examinem els termes, observarem que el miratge paradisíac se'ns esvaeix a la més lleugera explotació. De l'avorriment no cal ni parlar-ne. Un no acaba d'endevinar què farien Adam i Eva durant els dies de l'Eden, però naturalment en repugna pensar que s'hi avorrissin. L'avorriment ens sembla incompatible amb el paradís. Ens sembla encara la defraudació de l'oci. Un oci avorrit és un treball insuportable o pot ser un art dificultós. Una vegada vaig opinar, no tothom és capaç d'avorrir-se. El tedi exigeix una tècnica refinada i una predisposició personal ben particular. En essència, cal tenir molta imaginació, esgotar-la i després sentir-ne l'enyorament. De qualsevol manera, un oci, que ja no ho és. La diversió, doncs? La diversió com a finalitat de l'oci. L'oci, degradant-se a mitjà, ofereix un aspecte sospitós. La diversió desnaturalitza l'oci. Divertir-se és, comptat i debatut, besar-se a part, besar-se fora. Procediment d'eixir de nosaltres mateixos, de sumir-nos en una ficció, en una embriaguesa. Amb la distracció, segons el diccionari, allò que separa la nostra atenció del seu objecte. Tractem de despreocupar-nos, i és que, a desgrat de l'oci, hi ha una preocupació a extirpar. Una preocupació, preocupació, una ocupació prèvia. O millor dit, l'oci, en eximir-nos d'urgències i de superfluïtats, ens situaria davant la preocupació radical, en la primera ocupació. L'oci veritable equivaldria a la soledat, això és, a la pitjor de les companyies. Quan estem sols, no avorrits ni divertits o distrets, ens acompanya encara el nostre pensament, el qual, si s'alimenta de si mateix, és, sense treva, el pensament de la mort. Però la mort tampoc no existia en el paradís. El cercle es tanca. L'oci s'augurava com una escapatòria del treball, del dolor i del pecat, i en definitiva es dibuixa com un buit torbador. L'home, fugint d'unes angoixes tolerables perquè tenen figura i causa conegudes, encau en una altra d'inaferrable i tenebrosa. Tanmateix, la conclusió no em sembla pessimista del tot. Hem de conformar-nos naturalment a la nostàlgia del paradís, a l'afany d'oci, sabent-los impossibles d'apaivagar. No obstant això, aquell pensament de la mort, incessant, demana ser eludit, enganyat, confós. I si d'aquesta necessitat neix la diversió, l'entreteniment banal, també se'n deriven les coses que reverenciem per més excelses: la ciència, l'art, la literatura, les filosofies. Hom pinta un paisatge, escriu una novel·la, investiga sobre l'àtom o medita sobre la mort, per esquivar el pensament de la mort, el pensament de la pròpia mort. Tot això és igualment distracció, encara que a vegades pugui aparentar el contrari, i fins i tot sigui el contrari. I potser, en última instància, l'oci autèntic és només la mort. Thank you.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans.